El bar.
Amb V baixa.
Visca el bar! I també pendents de connectar amb el Palau Blaugrana, de seguida ho farem, ja amb el David Ubach, que està accedint-hi. Avui, aquesta final de la Champions, començarem ja a fer el xup-xup d'aquest Barça-Pozo. Connectarem amb el David al Palau, tan bon punt sigui possible, i també amb l'Ernest i el nostre seleccionador, el Santi G, que avui ens farà, com sempre, d'analista en aquesta gran final. Javi Giraldo, del diari Esport, què tal? Bona tarda.
Què tal, David? Bona tarda.
Francesc Latorre, de TV3, com anem? Com va això?
Bona tarda.
Feia dies que no us veia per aquí, a tots dos. No sé si, per cert, si sou molt de tennis. Us agrada el tennis?
Sí, prou.
Jo no gaire, no.
No?
No, prefiero ciclisme, per exemple.
El que passa que un Djokovic Nadal sí, transcendeix, no?
Sí, i tant.
Aquest s'ha de veure t'agradi o no t'agradi, Javi.
Sí, el que passa és que ja gairebé saps qui guanyarà, no?
Home, o no, no? Si és en terra batuda, jo crec que pràcticament fer apostes és senzill. El que passa que la superioritat de Nadal és brutal. Jo avui estava pensant, no sé si hi ha algun esport on trobem, i ja no parlo de dos, sinó tres esportistes, perquè són el Big Three, Federer, Nadal, Djokovic, tres esportistes que s'hagin disputat tots els títols de l'última dècada i ho hagin fet amb tanta autoritat, sense deixar res per la resta. 20 Grand Slams, Federer, 20 Grand Slams, Nadal, 17 Grand Slams, Djokovic. Tenim algun esport amb un símil similar?
A mi, no és del tot exacte, perquè, mira, és protagonista d'aquest cap de setmana, però amb el trial també Toni Bou ha arrasat. Indoor, outdoor, amb la moto, no donant opció als seus rivals. Però és veritat que ell s'ho ha emportat tot. En el tennis és com tu dius, s'ho han repartit, però la superioritat de Toni Bou en el trial seria
exemple,
el més comparable
que trobo. Només n'hi ha una.
Sí, sí, és el que et deia.
En
tennis
clar.
Han sigut tres, Toni Bou no ha deixat ni les engrunes.
Amb el futbol, una època de domini tan gran durant tants i tants anys, potser en un club ho podem trobar, però bueno, hi ha dos clubs que s'alternin, tampoc.
Sí, és complicat. Potser un club, alguna lliga d'aquestes d'Europa de l'Est, o que hagi guanyat...
Clar, o Escòcia, Glasgow i Celtic.
Sí, o 17 lligues consecutives, però és veritat que és molt, molt, molt... O Usain Bolt, quan va guanyar entre 2008 i 2012, va guanyar tot a la velocitat, a l'atletisme, però bé, és un personatge, o Michael Phelps, són personatges que sorgeixen de tant en tant, però no tres reis com aquests, que és que jo, si fos tenista, gairebé que plegaria, hem
home,
de dir altra
sí,
cosa.
I sobretot veure que els, entre cometes, si m'ho permeten, els iaios, no? 38, sí, sí. Federer, 34, Nadal, en farà 35, 33, Djokovic, continuen dominant, malgrat van sortint joves tenistes que no són capaços d'igualar o competir davant d'aquests monstres.
Jo he de dir que esperava que guanyés Nadal, però no amb la facilitat que ho ha fet. Jo esperava que Djokovic presentaria més resistència al 6-0 per començar. Ha sigut brutal. S'ha guanyat 7 jocs Djokovic en tot el partit. Em feia gràcia unes declaracions en la prèvia en què Djokovic deia, bé, per l'època de l'any que és, per les condicions que tindrem ara a París, potser la pilota no votarà tan alta com a ell li agrada. Jo anava pensant, ja pot votar alta o baixa, que si el Rafa a París del seu dia, és igual com voti.
Bé, per cert, en un cap de setmana sense futbol a primera, és la pregunta clàssica sempre que es fan aquestes tertúlies, quan us toca venir aquestes tertúlies sense futbol a primera, vosaltres personalment cap on mireu? Us tira la segona divisió? L'Sporting, per exemple?
Sí, avui hi ha derbi interessant.
A més, interessant, perquè sí. L'Sporting, si guanya, es manté líder superant l'Espanyol.
Sí, llàstima que no hi hagi públic al Tartiere, però sempre és un partit interessant, fins i tot des del punt de vista social i de més.
El Javi estudia i molt de l'Sporting, eh?
Sí, està bé, està bé. I el futbol de seleccions té el seu punt. Jo crec que té el seu punt.
A veure, Oriol, ens estaves dient que estaven jugant, per exemple, a Holanda, estava jugant?
Sí, en Bòsnia, de Pjanic, és a dir, Pjanic contra De Jong. Fins i tot ja hi ha algunes imatges de un barret que li ha fet a Pjanic a De Jong, però el marcador al moment no es mou. Al 12 de la segona part, Bòsnia-Herzegovina 0, Holanda 0.
Bé, interessant, no? De Jong contra Pjanic, precisament dos jugadors que podrien compartir titularitat al Barça aquesta temporada amb permís de Busquets. Aquesta és una de les preguntes, de fet, a l'inici de temporada, si Koeman respectarà, que fins ara ho ha fet, els galons de Busquets, o Pjanic en algun moment entrarà a la titularitat.
Jo crec que arribarà un moment de la temporada on la càrrega de partits, i hi som d'aquí dues setmanes quan arrenqui la Champions, que aquesta Champions, la fase de grup és express, jugant cada setmana, en què Pjanic, evidentment, tindrà minuts i tindrà titularitats al costat de De Jong, que per mi és dels tres l'intocable. Ara bé, amb la manera que està jugant Koeman, amb el 4-2-3-1, crec que estem tornant a veure un Busquets que ens recorda una mica el Busquets d'abans. No és el Busquets que hagi de de córrer tant amunt i avall com els últims anys, el Busquets que hagi d'ocupar tanta parcel·la del terreny de joc com els últims anys, el veig més acompanyat, recuperant més amunt, fent gala de la intel·ligència que l'ha fet un jugador imprescindible al mig del camp.
A més, Koeman ja ha demostrat que no, que és un entrenador amb personalitat i que no es casa amb ningú. Jo crec que té tres jugadors indiscutibles per dues posicions i que jo crec que el més natural, el més lògic, és que aniran rotant. Pjanic, a més, té una característica que no té Busquets, que és un golpeig de valor de pilota molt interessant. Fins i tot crec que era el llançador de faltes a la Juve. Crec que el Gamper, no recordo ara mateix, però crec que el Gamper Messi li va deixar xutar una falta. Va ser un detall molt significatiu. I jo crec que Pjanic a poc a poc entrarà a l'equip. A més, ho farà amb naturalitat i amb... És un jugador que ja té prou experiència com per entrar a l'equip amb tota la naturalitat del món. Sí,
sí. Per cert, acostuma a passar, en cas de setmana sense futbol, que entrenadors, jugadors, parlen arreu d'altres països, no? Allò que a vegades ens costa d'aconseguir aquí, no? I llavors marxem a voltar pel món i el sentim. És el cas de Ronald Koeman. Albert Benet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Koeman ha parlat, en aquest cas, al seu país, no? A un diari holandès, a NOS, no? O és una televisió?
A la televisió pública.
Televisió.
És la televisió pública d'Holanda, la televisió NOS, i en unes declaracions d'aquesta cadena televisiva ha assegurat que Messi està fent tot el que espera d'ell. Són declaracions significatives del tècnic del Barça, Ronald Koeman, que, ara ho sentireu, ha revelat com va anar a casa seva, a casa de l'argentí, a casa de Messi, i com va anar la cosa, no? Com tots dos van estar parlant.
El moment dat ik hier tekende als trainer, toen als eerste heb ik natuurlijk contact met Leo Messi gezocht.
Després de fitxar com a entrenador del Barça, em vaig comunicar de seguida amb Messi. Vaig anar a casa seva i vam parlar del seu futur. Jo tenia clar que ell estava descontent. A partir d'aquí, a partir del moment en què va decidir quedar-se, ha fet tot el que espero d'ell.
És un fragment de l'entrevista de Koeman, una entrevista en què també parla de Luis Suárez, no només de Messi, també del davanter uruguaià, el ja exdavanter del Barça, i Koeman admet que ha estat un tema delicat, espinós, explica que a Suárez se li havia fet molt difícil jugar i que li ho va fer saber honestament, de manera directa, diu que li va ser difícil d'acceptar el futbolista uruguaià, però subratlla que mai ha tingut problemes amb ell, seguint una mica amb la línia del que ja va dir en aquella famosa roda de premsa, que ell no era el dolent de la pel·lícula, no? En aquesta història amb Luis Suárez. Koeman deixa clar que Suárez es va entrenar i que sempre es va entrenar bé, per tant, res a dir. També es felicita Koeman en aquesta mateixa entrevista de tenir futbolistes de futur, com Ansu Fati i Pedri, tots dos de 17 anys, ara el nou fitxatge de Serginho Dest, amb 19 anys, Trincao amb 20 anys, Araujo, que ja estava a la plantilla amb 21 anys, i això fa feliç en Ronald Koeman.
Molt bé, doncs declaracions de Ronald Koeman en aquesta entrevista televisiva a Holanda, a NOS, que per cert em sembla que també Benet ha parlat, ha confirmat, si més no, que Wijnaldum estava a la seva llista, no? Que era un dels jugadors que volia en el mercat de fitxatges, que finalment no li van portar, ho dic, perquè va haver un punt de dubte, no?, de si el volia o no el volia. En aquest mercat una mica estrany que ha tingut el Barça, doncs bé, en aquesta entrevista a NOS ell confirma que sí que efectivament estava a la seva llista per reforçar el mig del camp.
Sí, un Wijnaldum que fa uns dies deia, home, l'interès del Barça no hauria ser molt fort, molt gran, perquè la cosa no es va acabar de concretar, no? No va acabar de fructificar. Wijnaldum, també Memphis Depay, això és públic i notori també, eren dos futbolistes que Koeman volia al Barça.
Molt bé, gràcies Benet, fins ara.
Fins ara.
Bé, per on voleu atacar? Tema, la visita aquesta de Messi, a mi m'hagués agradat veure-la per un forat, no? Casa de Messi, Koeman-Messi.
Sí,
que era un moment molt complicat,
Això que l'entrenador vagi a casa de Messi és protocolari.
Està bé,
sí,
està
no, que bueno, això també t'indica que...
Tu creus que se t'hi anirà a anar a casa de Messi? No,
aquesta és la diferència i jo crec que és el pas endavant que hem fet, també, no?
Exacte.
Sí, no sé si hagués estat millor a casa de Koeman o a casa de Messi. No, però parlant una mica en sèrio, jo crec que Messi, quan va prendre la decisió de quedar-se, potser no era la seva preferència, és evident, però cal tenir una mentalitat molt sòlida per dir-te a tu mateix, bé, em quedo i em quedo amb totes les conseqüències. A vegades això no és fàcil, perquè estàs remenant allò de si hagués marxat, si hagués estat al Manchester City. No, fins aquí, i ara comença una nova temporada i vaig a començar bueno, de ser-ho. I això té mèrit perquè no és fàcil.
Almenys han dit les coses clares, que jo crec que en aquest capítol era important.
Bueno, que és la gran virtut, crec, de Ronald Koeman, que va de cara, i ho hem elogiat a les rodes de premsa, donant titulars pràcticament a cada resposta des de la calma i la tranquil·litat i la naturalitat, però va de cara també amb els jugadors. Va a veure a Leo Messi, com ha de fer, perquè és el capità i el jugador insígnia de l'equip i que sabia que passaria per un moment complicat, i li diu a Luis Suárez que no compta amb ell. Per mi és una de les grans virtuts i un dels grans fitxatges, entre cometes, que fa el Barça aquest any. Aquesta, no mà de ferro, però sí autoritat i respecte a la banqueta. Es digui Leo Messi o es digui...
Tot i que amb el tema Suárez, i buscant una mica el detall d'aquesta entrevista, ell diu, jo estic bé amb el Luis, amb el Suárez, però diu, el club va pensar que havíem de rejuvenir l'equip, i això ara es veu al grup. És a dir, no és la primera vegada que Koeman, amb el tema Suárez, diu, sí, molt bé, jo
comparteix
li vaig dir...
Comparteix culpes, sí.
Però, que el club és qui em va dir que havia de marxar per al tema salarial.
És veritat. Jo em pregunto si no hagués estat millor un any de transició, com el que va tenir Xavi, per exemple, no? Que Xavi va passar de titular a suplent.
Sí, però
amb Luis Enrique.
Amb el tema salarial no t'ho podies permetre.
Clar, sí, bueno, això és el problema, no? Però potser hagués estat millor trobar la manera d'encaixar a Luis Suárez amb l'equip i no tallar de seu carrer. Però bé, com deia el Francesc, jo crec que el millor de Koeman és que transmet o envia missatges clars.
Però
clars.
Javi...
L'equip necessita, l'equip i fins i tot l'entorn, necessita missatges concisos i clars. Venim d'una última etapa de Valverde que no sabíem ben bé a què jugàvem, i venim d'una etapa de Setién que, bueno, era un entrenador que predicava unes coses i després feia unes altres, no?
Però què vols dir amb un any de transició amb Luis Suárez? Tu creus que Luis Suárez hagués acceptat ser suplent? O que Messi hagués acceptat que Luis Suárez fos suplent? Per mi no hi havia any de transició amb Suárez.
Ja, potser no, però jo, no sé, me'n recordo del cas Xavi, que es va fer molt bé, i no sé,
però no és el mateix perfil, exacte.
Sí, casos diferents, però bueno, Luis Suárez també ha de ser conscient de que el temps passa i les seves característiques no són les mateixes que Messi.
Sabeu qui no fa transició, que és un davanter, és Haaland, està jugant també Noruega contra Romania a l'Europa Nations League. Dues assistències d'Edegor, del jugador del Real Madrid, amb dos gols de Haaland, Noruega 3, Romania 0.
El que passa que, si ara parlo de memòria, però diria que amb el Dortmund aquesta temporada, entre que el Dortmund no ha començat bé, i ell diria que tampoc no porta el ritme golejador de la temporada
que
passada.
Que no era normal. No era normal.
No era normal. Va ser començar a sonar al Madrid i d'altres clubs europeus que el volien fitxar, i sembla aquesta temporada
mira,
no comença igual.
Tres partits, quatre gols amb el Dortmund.
Ah, sí? Tres partits, quatre gols? Sí. Doncs estava mal fixat. Saps què passa? Que és això, que el Dortmund no ha començat del tot bé i potser això m'ha mal fixat. Té gol aquest jugador, és una evidència. Retiro el que he dit. Per cert, dels partits d'avui, el més destacat, estareu d'acord amb mi, és el França-Portugal, 3:15. Aquí tenim un l'englet Griezmann contra Trincao. Interessant sobretot per veure Griezmann, quina versió ens ofereix. No?
És que només marca allà. Només marca quan juga amb la selecció. És un cas ja estrany i preocupant. Ho era l'any passat, però ho continua sent aquest any, amb el canvi de dibuix, amb un Griezmann que en teoria tot em veia un pelet més alliberat amb Koeman, però ni així. A mi em preocupa. Preocupa Griezmann perquè el veig allò aixafat anímicament.
És un cas una mica com el de Messi, però en revés, la selecció i el club,
a
vegades és més al contrari, no? Sí, jo crec que hi ha, no sé si dic cas Griezmann, però sí que és veritat que és l'única peça potser de l'equip que ha grinyolat una mica amb aquests partits. La bona notícia és que tens a Trincao, tens Dembélé, tens jugadors per provar i enviar Griezmann a la banqueta. Sona una mica estrany, perquè és un jugador de 120 milions d'euros a la banqueta. Home, és una mica fort, però jo crec que Koeman s'hi ha de seure a la banqueta el seurà.
Veu veure el partit d'ahir d'Espanya contra Suïssa, amb Ansu Fati titular.
Partit bastant avorridor.
I des de Madrid estan bojos per Adama Traoré, que sembla que l'hagin descobert ara.
Sí, Ansu Fati, jo crec que entre tots, i els aficionats i mitjans de comunicació també, per la responsabilitat que tenim amb l'opinió que puguem generar a l'afició del Barça ara, jo crec que hem d'anar una mica amb peus de plom.
No va ser un partit lluit ahir, no. Però també és veritat que no va ser en general un partit lluit.
No, però el dia del Sevilla tampoc, el dia del Barça-Sevilla tampoc ens ho fa i fa un superpartit. L'any passat va arrencar fortíssim, recordeu, quan el fa debutar. llavors es va apagar. És veritat que no va tenir tants minuts com ens pensàvem. Aquest any ha començat fortíssim, però tampoc no li podem carregar la responsabilitat al costat atacant al costat de Leo Messi, a poc, perquè té 17 anys, li vindran els mals de genoll derivats del creixement, i Ansu Fati farà com el... No sé mai si és la Guadiana o algú del Kibir, el que apareix i desapareix.
El Guadiana, no? Sí, és el Guadiana. Sí.
Però jo no esperaria un Ansu Fati estel·lar tota la temporada, eh?
Clar, no, té tota la lògica. És una aparició tan fulgurant que és impossible que Ansu Fati estigui com el primer dia del Villarreal tota la temporada. Seria una greu errada pensar que això és possible. I després el nom d'Adama, que és veritat que ens ha sorprès a tots una mica per aquest canvi físic tan brutal, que ell diu que no fa gimnàs, no fa peses, no? Que és genètic.
Avui li llegia a Mundo Deportivo, a l'Edu Polo, m'ha fet gràcia, no?, ens recordava que Adama Traoré, qui el fa debutar al primer equip del Barça, és Luis Enrique.
Sí, és veritat. Sí.
I Luis Enrique és precisament qui després se'l ventila. Vull dir que cal tenir memòria, sí, Luis Enrique, sí, és el qui no va apostar per ell i per tant va acabar marxant del Barça. Ara és Adama... evidentment el seleccionador espanyol que és el que fa jugar, sí. I sembla que l'hagi descobert, però ja el recorda perfectament.
És un jugador estrany, no? És un jugador que és evidentment la potència...
Ideal pel futbol anglès.
Ara, sí, ara ho has dit.
La potència que té és impressionant, és força, és velocitat, per tant és potència, però a vegades la presa de decisions em fa una mica dubtar. Jo a vegades crec que va la massa cap amunt, que no prenc les decisions correctes, però crec que hi ha jugador de futur ahí.
Bé, Javi Giraldo, Diari Esport, Francesc Latorre de TV3, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest bar en setmana sense futbol. Déu-n'hi-do el que ens vindrà ara, eh? Atenció, Getafe-Barça dissabte. Torna a la Lliga. Després torna a la Champions, dimarts Barça-Ferenbaros, és veritat que no és el partit més lluit, però torna a la Champions, sí, sí. I és la setmana del Barça-Madrid, que no tenim data, serà dissabte, perquè després hi ha de tornar a haver-hi Champions.
Juve-Barça.
I Juve-Barça. I diuen que aquest Barça-Madrid apuntaria o migdia o 4 de la tarda, que la cosa va per aquí amb aquella obsessió de Tebas de pensar amb el mercat oriental. Així que tindrem setmana
entretinguda.
Molt bé, nois, gràcies.
Gràcies,
fins la propera.